Són les 8 del matí. Bon dia a tothom des de Pals.
Bon dia per abrigar-se abans de sortir de casa. L'ambient és de plena tardor aquest dilluns amb intervals de núvols i algun plogim.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
El nou equip de govern de Calonge i Sant Antoni ja ha començat a treballar i la primera notícia que en tenim, perquè de moment no han donat gaires detalls de la composició del govern a l'espera d'una roda de premsa que en principi han de fer demà, la primera notícia que tenim és que el regidor del PP, l'Alberto Mas, serà el tinent d'alcalde de Seguretat i Urbanitzacions. Ens ho va explicar aquí en una entrevista al Supermatí, deia que la seva prioritat és lluitar contra les ocupacions i contra el tràfic de droga. Veurem de quina manera se'n pot sortir i com casa el seu discurs profundament ideològic i amb un punt anti-immigració amb la resta de partits, amb el PSC, també amb republicans, que en principi el regidor també venia d'esquerra, per tant és una persona d'esquerres, i també amb Junts per Calonge, que en principi quan formava part de PDeCAT i de Junts per Catalunya eren de centre-dreta, no de dreta pràcticament extrema, com és el cas del senyor Alberto Mas. Serà molt interessant seguir l'evolució política d'aquest nou govern de Calonge i Sant Antoni. Avui al Supermatí parlarem amb en Jordi Colomí, l'alcalde de Torroella de Montgrí i l'Estartit, després que hagin rebut una subvenció de l'Estat de 3,4 milions d'euros per incrementar el pla de sostenibilitat turística. Veurem aviam què vol dir aquest pla realment. I també us explicarem tots els detalls sobre el brot de Palamós, o tot el que en sabem i tot el que ens ha explicat el Servei de Salut Integrat del Baix Empordà, el brot de l'Hospital de Palamós de coronavirus que afecta 11 persones i que tindria un origen que no és gaire clar. I també repassarem les xifres del coronavirus aquí a casa nostra, que ara sembla que estan de baixada, però clar, com ja us dic alguna vegada, és un dragon can i ara anem baixant, potser d'aquí uns dies torna a pujar. Veurem com evoluciona tot plegat. Les 8 i 3 minuts, benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Avui al Supermatí. Com us deia, parlarem amb l'alcalde de Torroella i també estrenarem la secció Veus de l'Empordà amb la Marc Coll. Cada setmana ens portarà personatges de casa nostra que convé conèixer i avui començarem passant per Pals, perquè coneixerem una persona que en sap molt de la història i de les llegendes d'aquest poble, que és l'Esther Reig. Això al Supermatí d'avui, que estem avui, 5 d'octubre del 2020.
Supermatí a Ràdio Capital.
Eugènia Güell, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
El regidor del PP a Calonge i Sant Antoni, Alberto Mas, serà tinent d'alcalde encarregat de Seguretat i Urbanitzacions.
En una entrevista al Supermatí de Ràdio Capital ha explicat que tindrà en el punt de mira les ocupacions i el tràfic de droga al municipi i que vol incrementar la plantilla del cos. Segons ha assegurat Mas, Belllloc va mentir quan va acusar el govern entrant de fer adjudicacions irregulars i que estava en mans d'advocats.
I tot plegat ha generat una picabaralla política entre Esquerra i Junts per Catalunya, perquè Esquerra, en veu o en tuit del seu president del grup parlamentari, en Sergi Sabrià, el Palafrugell, en Sergi Sabrià, deia que tot això era una vergonya per la participació de Junts per Catalunya en aquesta operació. Elsa Artadi, que és la portaveu i vicepresidenta de Junts per Catalunya, li replicava també a Twitter que no mentís perquè sabia perfectament que Jordi Soler no formava part de Junts per Catalunya, de fet perquè va marxar del PDeCAT i no ha entrat a formar part de Junts per Catalunya, però el cert és que va anar a les llistes de Junts per Catalunya en les últimes eleccions al Parlament, que ha format part històricament del PDeCAT, per tant ara se n'ha desmarcat, qui sap si per discrepàncies ideològiques o perquè tenia clar que el partit no aprovaria aquesta nova scissió, aquesta nova formació de govern a Calonge i Sant Antoni. I a més, el vicepresident Pere Aragonès, vicepresident en funcions de president, qualifica d'impròpia aquesta moció de censura.
Diu que
de
no s'entén i que fa mal veure aquesta aliança a l'1 d'octubre. Aragonès va enviar ànims als companys del municipi i va afirmar que des d'aquest dijous hi ha un alcalde independentista menys.
Anna Salvador, bon dia.
Bon dia.
Divendres passat al Supermatí vam parlar amb l'Anna Rivera, directora assistencial del Servei de Salut Integrat del Baix Empordà. Ens va explicar sobre la situació del brot de Palamós i va assegurar que l'origen no està gaire clar.
Sí, exactament. Anna Rivera va explicar que atribueixen l'origen del brot a visites a l'hospital de diverses persones que eren positives i no ho sabien, i també a un metge que ha donat positiu. Per una altra banda, Anna Rivera també va parlar del sobreesforç que han de fer actualment molts dels professionals de Palamós.
I encara sobre el coronavirus, Andrín Busnet, bon dia.
Sí, el laboratori de l'Institut Català de Salut de Girona ha incorporat noves màquines per augmentar la capacitat d'anàlisi de proves PCR. Així, a partir d'ara, se'n podrà fer fins a 2.000 diàries. A més, també s'ha reforçat els torns de treball, que estan ara operatius les 24 hores del dia.
La Fundació Dalí finalment rectifica i mantindrà oberts els seus museus, almenys fins al febrer.
Sí, la Fundació Gala Salvador Dalí va acordar el passat dia 2 d'octubre mantenir oberts tots els seus museus amb nous horaris i dies de visita pels propers mesos. Cal recalcar que aquesta és la tercera pròrroga aprovada per la Fundació sobre l'obertura dels seus museus.
I dos espais a Sant Feliu de Guíxols han estat distingits amb el Pla d'Accessibilitat Turística del Baix Empordà.
Tant el Museu d'Història com l'Oficina de Turisme de Sant Feliu de Guíxols han rebut el distintiu pel Pla d'Accessibilitat Turística del Baix Empordà. Es tracta d'una iniciativa engegada pel Consell Comarcal per reconèixer espais de caràcter turístic amb instal·lacions adaptades per tothom. L'entrega de distintius es va fer el passat dimecres 30 de setembre.
Lorena Lupu, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Però no només a aquests espais de Sant Feliu de Guíxols, també el Museu de la Pesca i l'Oficina de Turisme han rebut aquest Pla d'Accessibilitat Turística.
Aquest guardó, otorgat el 30 de setembre pel Consell Comarcal, premia empreses i serveis que promouen al Baix Empordà un turisme inclusiu. Es posa en valor la comarca com a destinació turística accessible, tot i generant un nou valor diferencial i qualitatiu en la competitivitat turística.
I en aquest repàs d'actualitat ens ha cridat l'atenció un article que va publicar el periòdico aquest cap de setmana, l'ha publicat aquest cap de setmana, en què parlava dels èxits dels actes culturals d'aquest estiu aquí al Baix Empordà, Anna.
L'autor de l'article, el periodista Nando Cruz, va destacar que ni el Festival Internacional del Terracota Museu, ni la Festa Major, la Fira Indi Lletres o la Fira del Circ van provocar cap rebot de coronavirus a la població.
Estava buscant ara l'article, el nom de l'article d'aquest... L'article del periòdico es deia Coronavirus i Cultura, expedient la Bisbal. Com si fos tot un misteri el fet que s'han fet moltíssimes accions culturals aquí a casa nostra, aquí a la Bisbal, a la capital de la comarca, i cap ha generat un brot important de coronavirus. Per tant, una informació que, de fet, celebrem i que i ens afegim a la felicitació a tots els gestors culturals de la Bisbal per la forma com s'ha activat la cultura aquest estiu aquí a la ciutat. Per cert, ahir a la nit vam tornar a sentir el president, el 131è president de la Generalitat. Quim Torra va demanar als partits independentistes que aclareixin què volen fer si s'arriba al 50% a les properes eleccions.
Torra ha defensat estripar les costures de l'autonomisme que creu que es van evidenciar en la seva inhabilitació o la no publicació de resolucions aprovades per Parlament, encara que admès que el que li va saber més greu és que se li retirés l'escó i no es desobeís.
Les bases de Junts per Catalunya aproven amb un 96% dels vots l'aposta per la confrontació, això sí, amb una participació només del 27% del cens.
Junts creu que l'estratègia portaria Espanya a una negociació real, però si no arriba, s'aposta per la via unilateral.
I el president dels Estats Units, Donald Trump, podria ser donat d'alta avui mateix.
El líder nord-americà ha sorprès els seus seguidors que han anat fins a l'hospital amb un passeig en cotxe al voltant del centre mèdic. Des de l'interior del mateix vehicle, Trump ha anat saludant els congregats.
Això és molt greu, eh? Això és molt greu, perquè us animo a buscar les imatges, segur que les trobareu fàcilment. Donald Trump va amb un cotxe d'aquests superblindats del president dels Estats Units, de les imatges típiques, cotxes negres, un SUV, però és que no va sol en el cotxe, és que hi ha dos persones dels serveis secrets, dos policies que l'han de conduir, l'han de portar i han d'estar dins d'un cotxe blindadíssim, perquè a més aquest cotxe està blindat contraatacs nuclears, vull dir, blindadíssim. D'allà no surt ni una goteta de coronavirus, no en surt, es queda tot concentrat allà. Pobre home, vull dir, això, aquesta imatge d'avui jo crec que és molt, molt, molt greu i molt, molt ridícula. Veurem quins efectes té per les eleccions, que de fet queda menys d'un mes ja per les eleccions, eh? Recordeu, eleccions dels Estats Units són el 3 de novembre, estem a 5 d'octubre, menys d'un mes, quins nervis.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Albert Aparicio, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Que fa el temps. Les nits del passat cap de setmana han estat fredes. Continuaran aquestes baixes temperatures aquesta setmana?
Doncs durant els primers dies, sobretot avui i demà, encara tindrem uns matins i nits fredes amb temperatures mínimes al voltant dels 6-7 graus a l'interior del Baix Empordà. De moment, la setmana comença amb un dilluns amb estat de cel variable, estones més tapat per núvols mitjos i baixos, que poden deixar alguna precipitació, ho farien en forma de caràcter feble i plogims. L'ambient serà tardorenc, amb una temperatura màxima a la que li costarà superar els 20 graus. Demà, millor estat del cel, amb el pas d'alguns intervals de núvols, menys abundants que avui i amb augment de la temperatura, tot i que a primera hora del matí continuarà sent freda. Al llarg de la setmana, la temperatura tendirà a recuperar-se fins divendres i de cara al proper cap de setmana tornarien a baixar les temperatures.
Supermatí, de dilluns a divendres, de 8 a 9.
Tres minuts per un quart de nou del matí. És el moment de posar una mica de reflexió a tota aquesta anàlisi de l'actualitat i ho fem amb el periodista Toni Selles.
Tot fent una ullada al Twitter aquest diumenge, topo de sobte amb una foto al perfil d'Audible Espanya que em capta l'atenció. Una imatge de grup, a moda de presentació de temporada, d'estètica acurada, amb els directius d'Audible al centre i al seu voltant, ells i elles, personatges coneguts del cinema, dels mitjans, del periodisme, de les lletres. És l'univers d'aquest projecte, propietat d'Amazon, que acaba d'aterrar a l'Estat amb una àmplia oferta d'audiollibres i podcast nadiu digital. No s'han estat de res, com preveia. I és que Amazon se suma a altres gegants globals, com Spotify, i a plataformes nascudes en l'univers del podcasting, com Podimo, iVoox o Podium Podcast, que competeixen pel temps de les persones a qui ens agrada escoltar continguts sonors. Als Estats Units, la indústria del podcast mou molts diners. Aquí, més enllà d'alguns èxits concrets, la rendibilitat encara és incerta, però les inversions són rellevants i la competència cada vegada més dura, amb protagonisme per a grans marques que transcendeixen els límits territorials. Mentre xafardejo el catàleg d'Audible diumenge tarda, m'adono que encara no he enllestit el comentari per a la ràdio. Potser aquest és l'escenari que anem dibuixant, colossos que es barallen i alhora petits mitjans com aquest. La ràdio de proximitat, que coneix el país, que trepitja la seva gent, que genera comunitat i ofereix un servei de la mà d'uns continguts. Veurem. De moment, lligo quatre ratlles i em disposo a gravar, que demà és dilluns i això és pel Supermatí de Ràdio Capital.
Torna a escoltar aquest comentari sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Re, un minut i mig i arribarem a un quart de nou del matí. Shawn Mendes ha tret aquest cap de setmana nova cançó, perquè és, es diu Wonder i és la cançó que donarà títol al seu nou disc, de títol homònim, que veurà llum el 4 de desembre. Wonder és, de fet, la cançó capital de la setmana i cada 3 hores sonarà a la ràdio. Avui és la cançó del dia. Do I speak my truth or do I feel to how I feel? I wonder, wouldn't it be nice to live inside a world that isn't black and white? I wonder what it's like to be my friends. Hope that they don't think I'll forget about them. I wonder, I wonder. Right before I close my eyes, the only thing that's on my mind, been dreaming that you feel it too. I wonder. Afraid of saying something wrong. I never said I was a saint. I wonder when I cry.
cry into my hands. I'm conditioned to feel like it makes me less of a man. And I wonder if someday you'll be by my side. Tell me that the world will end up alright. I wonder, I wonder. Right before I close my eyes, the only thing that's on my mind, been dreaming that you feel it too.
Intens aquest Wonder de Shawn Mendes, que, com dèiem, és la cançó capital d'aquesta setmana. Passen res, uns segons d'un quart de nou del matí. De seguida tornarem i parlarem amb l'alcalde de Torroella de Montgrí, l'Estartit, en Jordi Colomí, per parlar de diversos temes, però sobretot d'aquesta subvenció que ha rebut l'Ajuntament de 3,4 milions d'euros per destinar-lo a sostenibilitat turística. Volem saber què faran amb tants diners, perquè realment són molts diners. De seguida tornem.
Ei, Jordi, estic pensant en sumar-me al món de la nàutica, però no sé per on començar.
Jo m'he inscrit al curs online de l'Escola Nàutica Baix Empordà.
De què tracta?
És per treure't el títol que permet portar barca i moto d'aigua. Amb la nova plataforma et connectes i pots assistir a les classes en directe amb el professor. Et resolen els dubtes al moment i en l'última convocatòria van aprovar el 90% dels alumnes que van utilitzar aquest sistema.
Sembla molt interessant.
A més, tenen un servei pels alumnes que està molt bé. Pagues des de 39 euros al mes i pots sortir en barca tot l'any. Si vols més info, entra a escolanauticabaixempordà.com o truca o envia un WhatsApp al 650 51 20 70. L'Escola Nàutica de Palafrugell t'espera virtualment.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Som l'Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell. Som Oxigen. Tens un negoci i necessites ajuda? Associa't a Oxigen i deixa-ho a les nostres mans. Us volem acompanyar sempre, en els bons moments i també en els més complicats, com el que estem vivint. Sempre al vostre costat. Truquen sense compromís al 693 94 96 02. Oxigen, Associació de Comerç i Negocis de Palafrugell. Treballem per gent com tu.
Passen 3 minuts de dos quarts de nou del matí. D'un quart de nou del matí. Ens cridava l'atenció aquesta setmana passada el titular que l'Estat ha escollit Torroella de Montgrí l'Estartit per implementar un pla de sostenibilitat turística per un valor de 3,4 milions d'euros. Déu-n'hi-do, 3,4 milions d'euros. Són pocs ajuntaments escollits de tot l'Estat. Se n'havien presentat 150 i se n'han escollit, si no recordo malament, una 25 concretament. Volem parlar amb l'alcalde de Torroella de Montgrí l'Estartit per saber quines actuacions es faran amb aquests diners, en què ho veurem traduït en els propers anys, i parlem per això amb l'alcalde, en Jordi Colomí. Senyor Colomí, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Per què serviran aquests 3,4 milions d'euros? Perquè realment són molts diners.
Sí, són 3,4 milions d'euros. És la quantitat que han donat més en aquestes subvencions.
Déu-n'hi-do.
I, per tant, en tenim una responsabilitat afegida. Bueno, serviran per diverses coses, però cal recordar que una subvenció d'aquest tipus doncs ve molt i molt marcada. Nosaltres, si l'hem guanyada, és perquè hem anat a atacar els punts que realment ens demanaven, i d'aquí doncs ha sortit aquesta, bueno, la millor puntuació de tot l'Estat espanyol. Per tant, ens hem de cenyir molt a el que ens marca el govern estatal amb aquestes 6 línies estratègiques, i a partir d'aquí el que veurà més la gent, evidentment, i el que li agrada més és veure obra pública de millora del paisatge urbà, però hi haurà altres compromisos que també com a Ajuntament haurem d'assumir, com és una participació ciutadana, com és doncs, que es faciliti encara més la comercialització del producte, que se'n faci coneixement a tots els destins. Per tant, és una subvenció que és molt benvinguda i que realment la buscàvem, però que també ens obliga a una sèrie d'obligacions, doncs, de per part de l'Ajuntament, importants.
I què serà el primer en què ho veurem, la primera actuació en què ho veurem traduït?
Bé, això ara, un cop concedida aquesta subvenció, el que s'ha d'aclarir primer és que una de les obligacions que ens demanda aquesta mateixa normativa d'aquesta subvenció és que s'han d'establir una sèrie de consells assessors, diguem-ho així, i de participació, i que seran els que marcaran les línies a seguir i les inversions a fer. Les inversions estan marcades en la mateixa subvenció, sabem perfectament quines són les obres que volem fer, però el calendari d'aquestes obres, la manera de fer-les, si s'han de modificar algun d'aquests projectes que ja estan fets, doncs tot això ho marcarà aquest calendari i aquest grup assessor. Com a obres més grans que estan contemplades a dins en aquesta subvenció, en aquesta demanda de subvenció, doncs hi ha una part del passeig marítim, del passeig marítim entès amb el que nosaltres hi participarem econòmicament, que és en l'àmbit del port. Recordar que nosaltres estem treballant juntament amb Costes de l'Estat en dos trams més de passeig marítim que no tenen res a veure amb el port. Però aquesta part del port, una part anirà finançada per això. Després hi ha un projecte molt interessant que és la millora de la imatge urbana de tot l'Estartit. L'Estartit necessita una remodelació urgent, és amb això, amb una de les dels compromisos amb els que ens van presentar les eleccions, i en aquí doncs volem fer una rentada de cara a l'Estartit. En aquí també és un projecte molt interessant. Un altre projecte molt interessant és la remodelació de tot el parc de la Pineda. La Pineda és un espai de pins ben bé a la primera línia de l'Estartit, i també allà doncs es transformarà en un gran parc urbà. I després hi ha un altre estudi molt interessant també, que és que des de l'espigó de la torre, que diguem, allà al Molinet, fins cap al Molinet, en direcció cap al nord, diguem-ho així, doncs tenim la il·lusió i la idea de fer algunes plataformes perquè la gent pugui recuperar una part de la possibilitat de banyar-se en el cor de l'Estartit. No? Recordem que des de finals dels 50, quan es va fer el primer espigó, i després ja a finals dels 60, principis dels 70, quan es va fer el segon, i després es va fer tot el Club Nàutic i es va ampliar tant la part portuària de l'Estartit, doncs l'Estartit va perdre la possibilitat de tenir bany davant del cor, no? Davant del nucli inicial del poble de l'Estartit. I volem recuperar doncs aquest passeig del Molinet ja remodelat per part de l'Estat, doncs en aquestes roques, doncs de fer alguna plataforma que seria en principi retirada a l'hivern per evitar destrosses, però que durant l'estiu doncs la gent també pogués aprofitar aquest espai històric i emblemàtic de l'Estartit perquè també el poguéssim gaudir per
com seria aquesta plataforma?
No ho sé, això és el que estem que estem treballant des de fa un any i estem pensant de com hauria de ser. Nosaltres, que no som arquitectes, doncs estem ideant, doncs segurament, o la nostra idea passa per tenir una passera de formigó a sota, molt, molt i molt estreta, i que d'aquí doncs hi hagi algunes plataformes separades de fusta que siguin retirades a partir de l'octubre. No? Aquesta seria una mica la idea de dir no, que hi hagi un petit passeig inferior en el del Molinet, però molt i molt estret, estàvem parlant de 90 centímetres, un metre, i que fos molt i molt accessible i que després tingués aquestes 4, 5, 6 plataformes depenent del pressupost, doncs, que es poguessin establir allà perquè la gent doncs, pogués estar tot l'estiu també disfrutant d'aquesta part segurament de les més maques de l'Estartit.
Llançant-se directament des de la plataforma.
Sí, sí, sí. De fet, actualment ja s'ha fet una mica de racó en la cantonada entre el passeig del Molinet i l'Espigó. Ja s'hi han acumulat una mica de pedretes i una mica de sorra i ja sembla que comença a agafar una idea de nova platgeta, no?
Aquest estiu hi hem estat i realment hi havia gent allà banyant-se en aquella platja, per això em sorprenia.
Sí, hi havia gent aquest estiu. Té molts avantatges. Des de l'àrea de turisme també s'està treballant uns recorreguts d'esnòrquel i seria un lloc ideal també per poder-los fer. Recordem que aquí és ben bé el millor indret per veure les Illes Medes i segurament és segur que és un lloc on l'aigua és transparent, no? Per tant, penso que serà un projecte molt agradable.
Aquesta subvenció té un termini d'execució, perquè dos projectes que ha dit, la renovació urbana de l'Estartit i també el passeig, la renovació del passeig, són dos projectes molt esperats i que realment caldria saber quan podrem gaudir-ne, no?
Sí, sí. En principi, aquesta subvenció s'ha d'executar en 3 anys, o sigui 21, 22, 23. Evidentment, aquest tipus de subvenció, a vegades per la complexitat dels projectes, a vegades es fan algunes pròrrogues, però la idea central que tenim és que totes les actuacions de l'Estartit i també les de Tarruella, recordem que definitivament en aquesta subvenció també hi han posat de fer-hi una oficina de turisme com tal, com es mereix Tarruella, no? Aquí a la plaça de la Vila, perquè la gent ve a Tarruella i també passeja moltíssim per Tarruella i volem que segueixi passejant encara més per Tarruella i que la gent es pugui informar. Per tant, també creem una oficina de turisme com cal a la plaça de la Vila i també un recorregut per tot el patrimoni històric i cultural del nucli, no? Que serà molt i molt interessant i també s'inclou. Per tant, nosaltres voldríem veure-ho fet el més aviat possible, però hem de comptar que la subvenció són 3 anys, que són 3 milions pràcticament i mig d'euros que s'han d'invertir, per tant, que s'han de gestionar, que tenim projectes fets i a punt d'executar, però que n'hi ha alguns que encara s'han de fer. I que s'han d'aprovar i per tant tot això demana ara una complexitat administrativa important però que evidentment assumirem i que tirarem endavant de seguida.
Quina valoració fa de l'estiu? Perquè pintava malament pel que fa a l'arribada de turistes i pel que fa al funcionament de les platges, Jordi Colomí, com ho ha vist?
Bé, l'estiu no ha sigut la debacle que ens imaginàvem els mesos de març, abril i maig, no? Diguem, nosaltres aquesta frase la repetim sovint, que hem pogut salvar els mobles, però que hi ha hagut sectors que han patit molt, tipus càmpings, d'altres no tant, segurament, tipus hotel, perquè ara ja tenim les transportacions d'ocupació que ens hem de mirar i que hem d'estudiar en profunditat, però sembla ser que qui ha patit més ha sigut certs càmpings que estaven basats en tour operadors estrangers, càmpings grans, càmpings més petits i que estaven treballant ja amb turisme català i espanyol, doncs segurament no han patit tant. Això també ha passat amb els hotels. Els hotels de l'Estartit han obert tots, tant l'Estartit com la Gola de Ruella han obert tots, Montgó també. Per tant, això ens dona una tranquil·litat. El que passa que la temporada ha estat curta, per tant la gent se n'haurà sentit econòmicament, serà un hivern llarg, esperem que això s'acabi aviat i que l'estiu que ve es pugui recuperar una part de lo perdut, però dintre de tot crec, i amb això estem convençuts perquè les dades comencen a ser públiques, que l'Estartit no ha sigut dels pobles més afectats econòmicament per aquesta crisi. Això està clar, però això més o menys ho teníem una mica planificat quan vèiem les dades d'altres anys i vèiem que nosaltres ens basem molt en un turisme de proximitat, en visitants d'entre una hora i mitja, dues fins a sis hores, no? Perquè el 87% de la gent ens visita en cotxe privat. Per tant, una part d'aquesta intuïció de que segurament el nostre municipi no patiria tant com altres, doncs la teníem. Però, malgrat això, ha sigut un mal estiu i hem de ser-ne conscients i hem de seguir treballant en aquest sentit. Nosaltres, al principi d'estiu, el que vàrem fer primer va ser canviar tot el sistema de comunicació. L'àrea de turisme va canviar radicalment tot el que s'havia planificat fins aleshores, a partir de mitjans de març, i es va basar en un bombardeig constant en el turisme de proximitat, perquè tothom tingués, sobretot a Catalunya i a les comunitats autònomes properes al sud de França, que tothom tingués molt i molt present el nostre destí a l'hora de sortir, no? a l'hora de fer les seves minis vacances, perquè pràcticament tot l'estiu han estat minis vacances, doncs que tothom tingués molt present per l'Ull de Montgrí i l'Estartit. I amb això ens vàrem basar i ens ha ajudat a que sobretot el mes d'agost i sobretot molts caps de setmana molta gent vingui a Targoll i a l'Estartit.
Després, clar, deia un hivern llarg, s'han planificat accions per poder ajudar els comerços, els negocis durant aquest hivern llarg?
Bueno, evidentment, nosaltres com a Ajuntament el que hem de fer és procurar que tot funcioni, que el destí sigui sempre present. Nosaltres no creiem de cap manera en allò que es diuen d'ajudar en 200-300 euros amb un negoci o amb una empresa. Això arruïnaria l'Ajuntament i no serviria absolutament per res. Ens sembla que això és inútil, no? Perquè no ajuda, però en canvi sí que ajuda, doncs, continuar amb aquestes polítiques de que la gent s'acosti, que la gent vingui, i això ens sembla que són les accions que ha de fer el diner públic, no ajudar el privat, sinó ajudar a la generalitat de tots els establiments i també, evidentment, de la gent que en viu d'aquests establiments, que som tots.
I es pot atreure gent ara, a partir d'un 5 d'octubre i fins a la Setmana Santa, si esperem que es torna a ser una temporada normal, es pot atreure gent?
Bé, és complicat, perquè, evidentment, tots els ajuntaments, les administracions, estan en això. Però sí que és veritat que el nostre destí, tinguent en compte on estem ubicats, tinguin en compte que tenim un tant per cent d'espai protegit. Per tant, podem oferir moltíssimes coses. Tenim un parc natural que engloba aquests 8 municipis, però que el 80% és del municipi de Torroella de Montgrí i l'Estartit. Doncs podem oferir moltíssimes coses. I creiem que si, evidentment, els hiverns la gent treballa i no es pot desplaçar, sí que és veritat que els caps de setmana doncs podem oferir moltes coses. I de fet és el que està passant, perquè aquest cap de setmana mateix, doncs, que ja semblava que no hi havia gaire gent i que pel mal temps i tot això, doncs també ha vingut gent. I aquest és el gran repte que hem de tenir aquest any, no? Continuar generant doncs activitats culturals, lúdiques, de tot tipus, perquè la gent ens continuï visitant i, evidentment, hi ha una part d'establiments que no obren a l'hivern, però això ha passat sempre, és normal a la Costa Brava. Però que els que puguin obrir, que tinguin la il·lusió per tenir obert, com ja ens han dit en el passeig marítim de l'Estartit, que hi ha algú que vol intentar obrir tot l'any, doncs intentar seguir amb aquestes polítiques que ja han començat a partir de principis de setembre, de ser presents per tot arreu, perquè la gent pensi en Torroella i l'Estartit a l'hora de triar la seva sortida.
Aquest estiu a Torroella s'han estrenat dos radars, que han sorprès a més d'un, segurament, tot i que estaven anunciats. Saben quantes multes han posat?
No, encara no estan en funcionament. Ara estan fent les comprovacions.
Encara no multen?
I en el moment... No, encara no multen.
Jo hauria jurat que sí que multaven, ja.
No estan voltant encara. Això, primer, en el moment que comencin el seu funcionament, hi ha d'haver-hi una senyalètica avisant-ho, encara no està col·locada. Ha de se n'ha col·locat un, però encara no funciona, però aquest ja està comprovat, falta l'altre. I bàsicament ve donat això. En els últims dos anys hem tingut dos accidents molt greus en el passeig de Catalunya. Afortunadament s'han pogut resoldre bé, però ara fa un any un noi molt jove va tenir un accident treballant aquí en aquestes terrasses que cada cop són més nombroses en el passeig de Catalunya, i ha estat un any de recuperació. Per tant, era un tema que ens preocupava. Sí que teníem una senyalètica posada, però és complicat que ho compleixi tothom. I ara amb això dels radars, sense funcionar, ja hem vist que els cotxes van més a poc. Per tant, en el moment que comencin a funcionar, creiem que ens ajudarà moltíssim a guanyar seguretat, no? En el passeig de Catalunya cal recordar que és la C31, és la carretera que passa, que ve de Palafrugell, de Pals, que travessa Tarruella i que se'n va cap a Verges, i a l'Escala i Figueres, i per tant hi ha una quantitat de cotxes important. Per tant, necessitem una seguretat, i aquesta seguretat en la velocitat ens l'ha de fer controlar, com també va passar a Llofriu, al principi que tothom deia que era exagerat. Doncs allà s'han acabat els accidents a Llofriu. I doncs aquí també esperem que s'acabin els accidents al passeig Vicenç Bou i al passeig de Catalunya. I aquests radars, en el moment que comencin a funcionar, estaran unes setmanes només avisant, dient, mira, si ara haguessin multat hauries tingut aquesta quantitat i hauries perdut tants de punts, i en el moment ja que s'hagi avisat a tothom i que tothom sigui conscient del que hi ha, després sí que començaran a funcionar els radars. Però ara per ara, que ara tardarem uns dies en que funcioni.
I una última cosa, ja per acabar, aquest estiu, una de les platges de Torroella, la de la Gola, s'ha convertit, bueno, tota aquella zona de fet, s'ha convertit en un punt d'art urbà contemporani. Sap de què li estic parlant, no?
Sí. Bueno, això és una visió que tenim. La veritat és que com a administracions, tant l'Ajuntament com les administracions superiors, no vàrem ser a temps a netejar la platja. És així. Hem tingut 10 temporals de llevant. Hem de ser conscients que la platja de l'Estartit i de la Gola tenim el desembocador del Ter, i que aquí, en cas de vingudes del riu, doncs tots els socs, diguem, tota la brutícia de molts municipis de la conca del Ter venen a petar l'Estartit. I això hem de fer un acte de contrició tots plegats, perquè jo no estic tip d'explicar-ho a totes les administracions, que no ho poden assumir els ciutadans i ciutadanes de Tarruella. Aquest any ens ha sortit i ens ha fet una mica de gràcia, doncs, que hi hagi un art urbà a la platja. Però la realitat és que són platges naturals, evidentment, la platja de la Gola, la platja de la Platera, tenen un caire natural, més com la platja urbana de l'Estartit, és veritat, però entre poc i massa. I hem de tenir en compte que aquestes platges han d'estar al servei, evidentment, de tota la seva regeneració natural i de les dunes, tot això hi estem totalment d'acord, però també sempre hem parlat de que el parc natural, de que les nostres platges naturals també han de tenir, doncs, aquesta funció de reactivació econòmica del municipi. Per tant, aquestes platges, si ha de poder-s'hi banyar, ja ha arribat un moment que hi ha alguns trossos d'aquesta platja, depèn de com vinguin les corrents, doncs, que pràcticament es fa difícil poder-s'hi banyar. La nostra obligació com a administració és recuperar aquesta platja, naturalitzar-la, evidentment, però no és normal que tinguem 35 diguem muntatges amb socs allà a la platja de la Gola, que hi ha gent que li fa molta gràcia, que si n'hi haguessin 4 o 5 a mi també em faria molta gràcia, però quan veig que n'hi ha tant em comença a preocupar, inclús per la seguretat de la mateixa gent que utilitza aquests espais.
Per tant, els visitants saben que l'estiu que ve aquests troncs no hi seran,
Evidentment que no hi seran, perquè penseu que són edificacions fetes, són petites barraquetes fetes o petits espais, petits temes d'art fets amb troncs, sense aguantar-se amb res, que pot ser que la primera tramuntanada hi hagi alguna allà sota i caigui, no? Per tant, hem de garantir aquesta seguretat i hem de tenir la platja mínimament neta, encara que sigui una platja natural.
Jordi Colomí, alcalde de Torrella de Montgrí d'Estartit, gràcies per passar avui pel Supermatí.
Moltes gràcies a vosaltres per deixar-me explicar en una setmana que ha sigut molt emocionant i, per descomptat, molt contents d'haver aconseguit aquesta subvenció, que cal recordar que és la més elevada de l'estat espanyol i, per tant, que tenim una obligació i una responsabilitat en saber-la gestionar.
I segur que donarà fruits i els explicarem aquí a la ràdio. Que tingui molt bon dia. Adéu.
Moltes gràcies. Adéu.
Recupera aquesta entrevista sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Hem de seguir explicant notícies. Ja ho sabeu, de seguida estrenem secció aquí al Supermatí, Veus de l'Empordà amb la Mar Coll. Cada dia repassarem, anirem a racons de la nostra comarca per conèixer gent que els coneixen i que ens els saben explicar. De seguida amb la Mar Coll. Però abans us hem d'explicar que el regidor del PP a Calonge i Sant Antoni, Albert Tomàs, serà tinent d'alcalde encarregat de seguretat i urbanitzacions. En una entrevista al Supermatí d'aquí de Ràdio Capital va explicar que tindria en el punt de mira les ocupacions i el tràfic de droga al municipi i que vol incrementar la plantilla del cos que, segons el que necessita el cos, realment, és el que ens va dir aquí al Supermatí. Eugènia.
A nivell de seguretat ciutadana va dir que tolerància zero amb els ocupes i va dir que l'Estat no és una agència immobiliària que ha de buscar apartaments per la gent que vol venir fora d'Espanya a treballar aquí. Mas va dir que amb els serveis socials s'ha d'ajudar a algú que treballava i que tenia un lloguer i cada cop perd la feina i per tant no pot pagar-se la vivenda, però que això s'ha de diferenciar del que ell va dir efecto llamada.
Sí. Hi ha un efecto llamada per la perversió de les lleis aprovades pel govern socialista, hi ha un efecto llamada per emigrants. És molt més fàcil venir a Espanya, demanar una sèrie de serveis, donar a l'Estat espanyol una sèrie de serveis com és educació, com és una paga marginal, etc, 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 a una gent, que aquesta gent estigui en el seu país d'origen.
D'altra banda, diu que acabaran amb el tràfic de droga al municipi i que amb això ha d'acabar també la inseguretat al centre de Calonge a les nits. Va assegurar que, si és precís, va dir, parlarà amb la Legió i que és una acció coordinada que es fa amb els Mossos. Va afirmar que és impossible que el negoci de les drogues d'un dia per l'altre desaparegui, però que amb una acció coordinada policia local i Mossos d'Esquadra es pot fer.
Com heu sentit, una política molt ideològica, molt ideologitzada, que no casa gaire amb la resta de components, teòricament no casa gaire amb la resta de components del seu govern. Veurem de quina forma pot aplicar aquestes mesures. Recordem, Albert Tomàs, regidor del PP de Calonge i Sant Antoni, parlant d'aquestes mentides d'efecto llamada i dient algunes mitges veritats sobre les ocupacions, que estarà bé poder-les comprovar després quan realment apliqui aquestes suposades polítiques que vol aplicar. El Partit Popular, de fet, va anunciar dijous que havia començat els tràmits per obrir-li un expedient disciplinari per haver donat suport en aquesta moció de censura amb partits independentistes, tot i que li havien donat ordres perquè no ho fes. Què en diu això d'això, Albert Tomàs?
Sobre el seu expedient disciplinari, m'es va dir que no té cap notícia que l'expedient estigui obert, perquè diu que ha defensat només els interessos del PP, de Calonge i Sant Antoni, també els ideals del partit a nivell provincial. Va assegurar que el votant del PP a Calonge i Sant Antoni estan encantats amb el que ell ha fet.
El votant del PP què vol? El votant del PP vol seguretat ciutadana i nosaltres ens encarregarem de que la seguretat ciutadana torni a Sant Antoni i a Calonge d'una manera eficaç. El votant del PP està tip de pagar impostos i que la maquinària estatal devori els seus impostos sense cap resultat, i això amb les properes ordenances fiscals ja es veurà, i amb el proper pressupost ja es veurà que es pot fer. El votant del PP està fart de tota la parafernàlia que acompanyava el desgovern d'Esquerra Republicana.
Mas va dir que el pacte natural seria entre Esquerra i PSOE, però diu que la gent no sap si no s'ha fet aquest pacte és perquè el poble d'Esquerra té un equip incapaç de governar. Segons va assegurar Mas, Belloc també va mentir quan va acusar el govern entrant de fer adjudicacions irregulars.
Me ofreció ser el responsable de seguridad, tener el control sobre una serie de áreas desde fuera del gobierno. A la mañana siguiente, a los miembros de, al personal del ayuntamiento, fue contando que ayer recibió al concejal del PP y el concejal del PP le había pedido tantas cosas para no votar la moción de censura que él por dignidad tuvo que decir que no. Entonces, este es el estilo de los de Esquerra Republicana en nuestro pueblo.
El que farà... Doncs això és el que ens deia aquí en l'Alberto Mas. Déu-n'hi-do. Parlem del brot de coronavirus aquí al Baix Empordà, a l'Hospital de Palamós, perquè l'altre dia vam parlar amb l'Anna Rivera, que és directora assistencial de Salut del Baix Empordà. I ens explicava que no saben exactament quin és l'origen d'aquest brot. És el que ens explicava l'Anna Rivera, i qui ens ho explica ara nosaltres és l'Anna Salvador, a qui ja tenim connectada. Endavant, Anna.
Sí, Anna Rivera va explicar que l'origen del brot podria ser multifactorial. Primer, per part de diverses persones que van visitar l'hospital sense saber que eren positives, i també per un metge que ha donat positiu. Anna Rivera va assegurar que ara mateix, dels 11 ingressats per coronavirus a l'Hospital de Palamós, 7 són d'aquest brot.
Ara n'hi ha 7 ingressats. A mesura que anem detectant quan hem anat detectant els positius, el que hem fet és treure'ls de la tercera planta, que és de la planta de cirurgia, i els hem aïllat a la quarta, que és aquella planta que després de la primera onada vam fer obres per poder tenir pacients aïllats amb Covid en condicions.
Anna Rivera també assegura que tots els pacients ingressats ara mateix són lleus i que 5 d'ells eren asimptomàtics.
I Anna, també vam parlar amb l'Anna Salvador de la situació ara mateix a l'hospital.
Exactament, va explicar que la majoria de professionals estan bé físicament perquè han pogut tenir vacances, però que mentalment és més complicat.
I sobretot parlo dels professionals d'atenció primària, que de cop i volta han vist que molta de la feina que feien, que sobretot era de pacients crònics, s'havia afegit tot el tema Covid. Llavors, ells el que tenen ganes és de tornar a poder controlar tots aquests pacients crònics que ara els està costant un sobreesforç molt més gran que abans poder arribar als resultats que tenien.
La directora assistencial de Salut del Baix Empordà també va destacar la importància de trucar abans d'anar a l'hospital o al CAP. Primerament, per evitar que les persones a qui es pot solucionar el problema per telèfon vagin a l'hospital, i segon, per poder dirigir el pacient directament al professional més adequat.
Anna, repassem quina és la situació de la pandèmia al Baix Empordà.
Doncs, Dani, segons el portal dadescovid.cat tenim un risc de rebrot de 141. Per tant, continua la tendència a la baixa dels últims dies. Fa una setmana aquest risc estava enfilat fins als 264, de manera que hi ha una baixada de més de 100 punts. A més, la taxa de reproducció és del 0,85. Tot i així, la situació encara és greu i tenim les xifres elevades. L'última setmana s'han trobat 88 positius. En total s'han contagiat 1.685 persones des de l'inici de la pandèmia.
I quins són els municipis amb més afectació?
Doncs ara mateix hi ha molts pobles amb un risc de rebrot alt. Sant Feliu, Santa Cristina, Platja d'Aro, Calonge, Palamós, Pals, Begur i Torroella. Palafrugell té un risc mitjà alt i la resta estan de color verd. Això vol dir que es troben pocs casos. Una altra dada important és que ara mateix el 5% de les proves que es fan a tota la comarca donen positiu. I això està dins dels marges correctes que marca l'Organització Mundial de la Salut.
Passen 2 minuts, pràcticament 3 minuts de 3:15 del matí. De seguida marxem a publicitat, però ara mateix hem de saludar la Marc Coll, que és la nostra nova col·laboradora. Marc, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Dani, què tal? Com estàs?
Bé, mira, ja pràcticament una hora de programa. De seguida parlarem amb tu perquè estrenem seccions, Veus de l'Empordà, i amb qui parlarem avui?
Doncs mira, avui anirem fins a Pals, perquè no podíem començar aquesta nova secció a un altre lloc que no fos la seu del nostre programa, de la ràdio.
Doncs de seguida les Veus de l'Empordà amb la Marco, i ara tornem.
Restaurant Garbí, cuina internacional i d'autor a l'Estartit. També som especialistes en cuina casolana, la de tota la vida, amb les receptes de l'àvia i de la nostra brasa. Restaurant Garbí, menú diari de dilluns a divendres per només 13,90 €. Obert cada dia i tot l'any. Restaurant Garbí, al passeig marítim 46 de l'Estartit, davant la nova entrada a l'aparcament del Club Nàutic. Telèfon 972 09 50 72. 972 09 50 72.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Sona radiocapital.cat. Radio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà. Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Ràdio Capital.
10 minuts i arribaran, seran les 9. Comencem una nova secció, que són les veus de l'Empordà. Secció que conduirà la nostra companya Mar Coll, una secció que ens portarà a descobrir el nostre entorn més pròxim. Bon dia de nou, Mar.
Bon dia.
En què consistirà aquesta nova secció?
Doncs mira, Dani, el que volem és donar a conèixer les peculiaritats de cada poble del Baix Empordà, del nostre territori, allò que és característic de cada lloc, des d'una recepta típica, un producte propi, alguna associació que estigui molt activa o fins i tot algun veí que tingui alguna història curiosa per explicar. I tot això ho farem, no ho farem nosaltres, sinó que ens ho explicaran els veïns i veïnes que són els protagonistes de cada municipi.
I començarem per Pals, no?
Exactament, començarem per Pals, que de fet Pals és un poble que té aproximadament uns 2.400 habitants, que es troba en un indret privilegiat, que a més està dins d'un municipi medieval i que compta amb platja també, o sigui que ens trobem entre interior i costa en aquest cas. I avui, com intentarem doncs conèixer de ben a prop a tots aquests pobles, jo volia començar coneixent la història, perquè cada poble, en aquest cas medieval, té la seva pròpia història, fins i tot alguna altra llegenda, i avui parlarem amb una persona que li encanta la història del seu poble, amb una veïna de Pals, que és l'Esther Reig, que a més a més des de sempre s'ha interessat pel que ha passat a casa seva i ha intentat divulgar-ho a tothom, ja sigui els de dins com els de tots els turistes que han vingut de fora a veure el preciós poble de Pals. Em sembla que ara tenim el telèfon. Sí. Bon dia, Esther, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Mira, Esther, si et sembla, comencem coneixent-te una miqueta, perquè t'he presentat com a veïna del poble, però realment ets un amant de la història de Pals. Des de quan t'ha interessat la història de Pals?
Jo des de que tinc record, sempre m'han fascinat la pedra, per exemple, els carrers de Pals els he sentit... És que no us ho sabria dir, perquè realment de petita recordo jugar, fent coses, tocar la pedra. És una cosa que m'agrada molt, el sentir el tacte, com a vegades es desgrana, no?, una mica, perquè és aquesta pedra sorrenca que es desfà de talls, no? A vegades em quedava mirant una finestra i de cop i volta descobria que hi havia una peça, una cosa tallada en aquella finestra, no? I buscava, i al principi sospitava, ostres, això sembla tal... I al final deia, no, és que ho és, no? Hi ha un àngel tallat en una finestra, hi ha un segador tallat en una altra finestra, esculpit, no? El que passa que es desdibuixen. La pedra de Pals és una pedra sorrenca que es va, doncs, amb les inclemències del temps es va desdibuixant, no? Però llavors te n'adones, quan realment ho veus, ho mires de prop i tal, i dius, sí, això és un àngel típic i tal... Vull dir que no és una sospita, sinó que ja veus que efectivament és un fet. I sobretot perquè després trobes que igual hi ha una altra finestra que està més aixopluc i no s'ha desfet tant, i és la mateixa figura calcada, perquè probablement fins i tot la va tallar el mateix picapedrer, no?, en el seu moment.
Esther, però
i són coses que es pateixen.
Què tal, Esther? Bon dia. Per tu, quin és el punt històric més important de Pals?
A mi, bueno, hi ha molts moments històrics, per exemple, al final de la guerra civil catalana, no? La guerra dels remences, doncs és un moment en què el poble es troba molt desemparat, en què es decideix construir una església. Joan II, el rei, decideix construir una, hi havia una església romànica petita, com totes les esglésies romàniques són més o menys, petitoneta, es decideix fer un gran temple, perquè l'església de Pals, per l'època que era i els fogars que hi havia al poble de Pals, la gent que hi habitava, doncs era una església gairebé catedralícia, era molt gran per l'època, i els focs, les llars, els fogars que hi havia, i va ser una gran empresa, no? Que a més va obligar a traslladar les campanes, que eren ben pesades, a fer un campanaret gòtic a dalt de la torre romànica d'aleshores i traslladar les campanes allà dalt, perquè és clar, els tocs, tot, no hi havia evidentment ni telèfons, ni diaris, ni res d'això, i quan s'havia de tancar portes...
Ha canviat molt el temps, ha canviat molt des d'abans a dia d'avui, realment. Perquè
tot funcionava...
Tu comentes, la revolta dels remenses realment va ser un fet important aquí a Pals, de fet tant que l'únic que es va conservar va ser la torre d'aleshores, no?
Bé, es va conservar, del castell l'únic que es va salvar va ser la torre mestra, la torre de l'homenatge, la torre d'aleshores. El poble, el que era l'entrada del poble, va quedar molt malmesa, hi havia hagut una llotja de peix. De fet, aquestes coses es poden veure, fent una visita al poble, fent una visita guiada, si t'ho ensenyen ho veus perfectament. Però clar, tenim tota la muralla, que és del segle XII, per tant és anterior i es va conservar. La zona del portal de migdia, que era la porta més la principal, és aquesta que es va quedar enderrocada. El castell va quedar molt malmenat i llavors es va donar ordre precisament d'enderrocar-lo, perquè també era com una mica de càstig al poble, perquè el poble no deixava de ser una vila reial i es va posicionar al costat del Consell de Cent, és a dir, de la Generalitat, no? I clar, era com una mica de càstig. I es va construir una gran... Amb les pedres del castell es van aprofitar per fer aquesta església, que era ben gran. Llavors sí que en aquella zona va quedar molt malmesa, molt.
I l'església, si veiem a dia d'avui, ha canviat molt des dels seus inicis a ara, que heu hagut de reconstruir moltes coses des de Pals, de l'església, que realment és un monument turístic molt important del municipi.
Sí, a veure, va quedar també malmesa a la Guerra Civil, perquè hi va haver un gran incident, la Guerra Civil espanyola. Quan nosaltres veiem el temple des de la façana, es poden veure les traces de lo que era el primer temple romànic. I de fet és molt bonic de veure, que és una cosa que quan ho ensenyes... Hi ha moltes coses que si no t'ho ensenyen, hi ha tant de detalls que no ho acabes d'endevinar, no hi arribes sol, no? Però llavors t'ho ensenyen i es veu claríssim, llavors t'ho imagines i ho veus perfectament, i es veu una part de la façana de l'església, de la façana de Ponent, de lo que havia sigut el temple romànic. També per la part de dintre hi ha una part que és la part més antiga, que ja es veu, fins i tot la pedra té un altre color, perquè és més vella i ja hi ha hagut més foc per un costat, des de les estufes que escalfaven a les espelmes, i es veu més tenyida, més negra, més fosca la pedra. Fins llavors el temple gòtic, que és aquest gran temple que es va fer al final de la guerra, o acabada la guerra civil catalana del segle XV, i després es veu un afegitó per dalt a lo que és la torre del campanar, i el terrabastall, que és ja del segle XVIII, i sí que es van perdre dues capelles. Hi havia dues capelles a la part de migdia, a la façana de migdia, que es van perdre després de la Guerra Civil, i va haver un gran incendi, van quedar molt malmenades, i quan es va restaurar es va decidir que aquelles dues capelles donarien també més espai a la plaça i tot això. També
Si entréssim a dins de l'església, jo sé que fa uns anys vau tenir també un petit problema amb el sant, no?, de l'església.
Sí, no recordo exactament si fa 7 o 8 anys o potser més, es van robar el Sant Pere. Era una... figura policromada una figura de fusta tallada i del segle barroca era, i sí, la varen venir una gent i la van desmuntar i se la van emportar així senzillament.
Quina llàstima. Llavors, també estat... no tenint el sant sí. original allà dins i tot això com no. ho heu solucionat, perquè clar, no sé si comentaves això, uns 7-8 anys aproximadament que us vau sí. quedar sense el sant.
Jo la tinc ben gravada, eh? Si mai la veig allà on sigui, la reclamaré, aquesta imatge. Però vaja, sí, ha estat molt de temps buida, de fet es veia la peana de ferro que sostenia aquest sant i l'aro, diguéssim, que tocava la zona del cap, no? L'aro de sant, de santedat. Llavors va estar molt de temps buida i aquest any el mossèn va decidir doncs, que s'havia de posar una imatge, que no podia quedar allò tan desangelat. I es va posar una imatge que fa molt de goig quan la veus, és la imatge actual sí que és policromada, i la veus i és preciosa. Però realment no és una imatge original, és molt curiós perquè ningú ho diria, però és una fotocòpia, una impressió 3D, ara que està tan de moda i que es poden fer aquestes coses.
Sí, és curiós, us heu modernitzat també aquí a Pals.
Sí. Doncs sí, a l'església tenim una impressió 3D.
Ja té algun dubte, no? Sí. De sorpresa, això del sant.
Suposo que la policia la segueix buscant, no?
Doncs, francament, no ho sé. El que sí sé és que totes aquestes coses d'arts sí que hi ha un inventari de les peces sostretes i si en algun moment amb algun tipus de redada, amb algun tipus de col·leccionistes d'aquests foscos, per dir-ho d'alguna manera, es troba peces, doncs es cataloguen les peces i si hi ha peces desaparegudes que coincideixen, doncs es fa el cotatge i llavors doncs, tornaria a lloc. No? El que sí que hi ha és un inventari de peces desaparegudes, que en qualsevol moment doncs, es pot reactivar.
Per tant, no perdeu l'esperança, no?
Jo no la perdo, eh? Jo espero, i a més que el tinc gravadíssim i
se s'hauria de reconèixer, no fa gaire també, Esther.
Sí, tant. I tant, no en tindria cap dubte. Són peces úniques i molts anys de veure l'església, clar que sí. Mm-hmm. Doncs aquesta que hi ha actualment, aquest sant, és una còpia del Sant Pere gòtic que hi ha a Sant Pere de Rodes, que era una escultura que fa un metro i mig, pràcticament, no sé si ben bé, i aquesta, doncs, no, és més petita, fa uns no sé, poder a la vora del metro, uns 80 centímetres o així, no fa més. I aparentment...
Com a mínim no teniu l'espai buit, no? I heu trobat una manera de substituir-ho i de modernitzar-ho també. En aquest cas, fet amb 3D, segur que és molt curiós de veure.
Sí, perquè no ho sembla, eh? Realment la mires i és molt bonica. És que podeu buscar-la en qualsevol moment. Sant Pere de Rodes, el Sant Pere aquest...
I ens passarem per l'església a mirar-ho en directe, en persona.
I tant.
Perquè, Esther, ara hem parlat d'església, hem parlat també de la Torre de les Hores, però abans deies al principi que si passeges pel barri antic de Pals pots descobrir un munt de coses només fixant-te en detalls. Fins a quin punt pots arribar, no?, a conèixer el poble veient aquests detalls del barri?
Més que el poble, a vegades en alguns detalls arquitectònics que ens poden semblar que són només detalls decoratius, doncs s'hi amaguen la seva verdadera funció, no? Podem veure, el nom ja ho diu, espantabruixes, podem veure, o sigui, coses que per la superstició de l'època doncs creien que allunyava espantabruixes, males estrogances, malalties, o sigui, tot el dolent, no?
Perquè espantabruixes és una de les llegendes de Pals, no? Que jo també he dit que aquí descobriríem alguna llegenda del municipi.
De Pals, sí.
Que estaria bé també que l'expliquéssim. A més, estem al mes d'octubre, que en poques setmanes també serà, no?, la nit més terrorífica de l'any, i vosaltres sí. aquí teniu alguna altra llegenda enfocada una mica, no?, al terror.
Sí, bé, a Pals hi ha una llegenda de tradició oral que parla de que hi havia una nena que, bueno, es va quedar embarassada amb una edat que encara no tocava, no? I, bueno, lluny de buscar culpables, doncs es va considerar que era diabòlic, que era una nena bruixa, i foragitada de casa seva, i a casa seva li van deixar un petit lloc on s'hi guardaven les eines i del camp i així, i allà doncs va malviure. Aquesta nena, bueno, la història és realment curiosa, perquè aquesta nena es va anar especialitzant, per dir-ho així, coneixia totes les plantes i es va convertir en una remeiera. I al final aquesta noia va tenir una gran discussió. Les remeieres eren dones que ajudaven a les dones, que ajudaven a parir, per exemple, que ajudaven amb moltes coses que no hi havia. La dona no tenia tants de miraments, o no hi havia tants de miraments com amb elles, no?
No hi havia, no? Vull dir, no estem com a dia d'avui, havies d'adaptar-te, sí, i sobreviure una mica també.
Era quasi com un bestiar més de la casa, no? A vegades. I doncs això, eren dones que ajudaven a les dones, que els hi feien una mica doncs de comadrones, que llavors fins i tot, per exemple, preparaven una espècie que encara no eren aigües de colònies, que eren com per fatilleries per enamorar, no? Que eren una mica doncs per fer bones olors, una mica doncs per la cura, no? Aquestes dones també eren unes dones més lliures i més modernes del que la societat actual de l'època es podia permetre. Eren dones molt lliures en tots els aspectes, llavors també exercien la prostitució, no? De fet, d'aquí ve el nom de remera, no? Eren aquelles dones que tenien rams, perquè eren remeieres, tenien rams i tenien flors que assecaven, i allà on hi havia flors a assecar, allà on hi havia els rams hi havia les remeres també, no? Ve una mica tot d'aquí mateix, no? Doncs hi ha aquesta dona que no s'enfiava de l'aigua de Pals, deia que era bruta, i tenia raó en certa part, perquè a algunes èpoques de l'any la capa freàtica de l'aigua baixava i tots aquells sucs del bestiar i tal es colaven i penetraven a les adeus, i doncs hi havia aquelles diftèries i aquelles diarrees que a vegades a l'estiu doncs acabaven amb la gent gran i amb els més menuts, no? Doncs ella anava cada dia a la platja. De fet, encara a la platja de Pals hi ha un establiment que es diu la Font de la Bruixa, i és allà on ella anava. I tornant, ella va tenir una discussió en una ocasió amb un pastor d'ovelles, segurament per algun deute, i li va cridar, va ser una discussió calorada, pel que diu la llegenda, li va cridar: així se't morin totes les ovelles. I el cas va ser que se li van morir.
Ja no només
la van batejar, sinó que fruit d'això la van assassinar. I el seu cos es va trobar amb una roca que hi ha a camí de la platja de Pals, molt a prop o relativament a prop de la font aquesta de la Bruixa, i allà van trobar el seu cos. De fet, el cos es va dessagnar, va fer com una mica de taca de sang amb una mena de bony que tenia de bony cap endinsat que tenia de cadolla que tenia la roca. I allà doncs ella amb la bruixa doncs la deveren llançar el seu cos, o enterrar o el que fos, i allà va quedar aquella sang presa. I aquella sang, la pedra de Pals és porosa, doncs ara fa fred, ara fa calor, ara està presa, però va anar penetrant, que va quedar una taca marronosa fosca.
I si abans passem per la roca, podem veure-ho?
Es veu, sí. La roca encara es veu, de fet està allà on hi ha la rotonda de la platja de Pals. Si continues recte cap a la platja Gran, doncs a la dreta hi ha un edifici que fa molts i molts anys que es va començar a construir i mai s'ha acabat. Jo sempre dic que està maleït perquè està dintre dels terrenys d'aquest lloc, allà on hi ha la roca. I allà hi ha una roca molt gran, immensa.
Sí, que tu realment no construiries res allà. És millor no tocar-ho, no? I no despertar res.
Jo els apartaments ja els acabaria, si tant, no? Però la Roca no la trauria. La Roca crec que és un lloc que s'hi podria, que podria haver-hi un jardí, que podria haver-hi una referència en aquesta llegenda, i seria un element turístic més, no?, pel poble. Crec que jo no la trauria. Però clar, jo sóc una sentimental, eh? Jo no trauria gaire res, sóc molt sentimental.
No, està bé mantenir la història, ja sigui amb llegenda o sigui amb història, i que quedi constància, no?, en el poble.
I tant, i tant.
Doncs
sí,
hem
sí,
parlat
de
avui.
Fet,
digues, acabem.
De fet, el fet de que Pals s'hagi conservat tant com abans ha fet que sigui un municipi turístic d'aquesta grandària, no? De que sigui un referent turístic, no? Sí. L'Empordà, doncs, és per la seva conservació, no?
Doncs avui al Supermatí hem parlat amb l'Ester Reig. Ja ens ha quedat claríssim que deu ser de les persones que més en saben de la història de Pals. Gràcies, Ester.
Moltes gràcies a vosaltres. I aprofiteu tot aquest octubre, que hi ha algunes visites guiades que es poden fer, i us explicarem totes aquestes coses amb més detall.
És que ara és la bona època.
Sí,
sí, clar. Ara venen això, per Tots Sants n'hi ha, per les jornades del patrimoni, que hi ha europees del patrimoni, del cap de setmana que ve també hi ha visites guiades, o sigui que jo aprofito per vendre poble, per fer poble, perquè crec que s'ha de donar a conèixer, sí, i que és molt curiós.
Perquè hi ha molta gent de la comarca que va a Pals i es sorprèn.
Sí, 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 sí. I a més, jo sempre recomano visites guiades per això, perquè a vegades la bellesa del conjunt no et deixa veure aquells petits detalls que fan la diferència, que tenen aquella curiositat al darrere, no?, que t'explica tantes coses, i penso que val molt la pena.
Doncs això, Ester, que tinguis molt bon dia, i gràcies per passar avui estrenant aquesta nova secció, les veus de l'Empordà.
Moltes gràcies a vosaltres.
I Mar, gràcies a tu també, que tinguis bon dia, i tornem la setmana que ve amb més personatges, no?, amb més racons.
Exactament, ens veiem la setmana, bueno, ens escoltem la setmana vinent.
Sí, efectivament, que vagi molt bé, adeu.
Igualment, merci, adeu.
Minuts passen de les 9 del matí. Acabarem el programa abans un repàs a la previsió del temps amb l'Albert Aparicio.
Inicia la setmana amb ambient de plena tardor. La temperatura és baixa aquest matí, amb mínimes al voltant dels 6 graus a l'interior del Baix Empordà. L'estat del cel és variable, amb forces intervals de núvols mitjos i baixos al llarg d'aquest matí i fins passat migdia. També seran probables precipitacions disperses de caràcter feble, en general en forma de plogims. Demà millora l'estat del cel, amb alguns núvols de transició poc importants, i fins divendres la temperatura anirà pujant, a l'espera d'un nou descens de temperatura de cares al proper cap de setmana.
Doncs increment parcial de les temperatures, això està bé, o no, depèn de qui parlem. Les 9:12, tornem demà, que tingueu molt bon dia, adeu.